El matí de Ràdio Sabadell.
TUS, Transports Urbans de Sabadell, patrocina els nostres barris.
Gràcies al butlletí dels veïns de Can Urià, que hem tingut constància que ara fa aquesta seixantena d'anys, sis dècades ja, que es legalitzava l'agrupació dels veïns del barri. No sé si el Pedro Martínez ja hi era. Bon dia, Pedro.
Buenos días.
Ja estaves per allà?
Sí, sí, ja hi era per allà, encara que era un... era bastant jovenet. I, bueno, perquè jo vaig arribar aquí a Can Urià, tenia 11 anys, i bueno, allò era la meva adolescència, joventut, en aquella situació i en aquell barri, que bueno, me porta i me transporta a molt record d'aquesta joventut i d'aquesta infància que vas viure en Can Urià.
Has fet un article amb molt de detall, citant molt bé les fonts de la informació que has trobat. En quin moment vas dir, ostres, que sembla ahir i que fa 60 anys ja que vam legalitzar l'agrupació de veïns?
Pues sí, jo penso que hi ha coses que no s'han d'oblidar, que recordar de on venim i el que s'ha fet. Vas pensar que era important, després de recordar de que en el 64 va sortir una llei que legalitzava l'associació, pues diu, pues mira, jo amb aquest efemèrit, pues... i vaig recollir el que per l'associació de veïns hi ha i, bueno, tenia gana. L'ho he resumit molt, moltíssim, perquè hi ha moltes coses que explicar, però, bueno, jo crec que ja hi ha moltes coses que ja s'han explicat. I, bueno, va sortir això. Le vas presentar allà al Consell de Relació i van dir, ah, pues sí, que està bé, pues mira, i posem un paret de fotografia de les coses de Can Urià.
De fet, tu t'has basat sobretot en unes memòries que has trobat del Jacint Vila i Gim Ferrer, oi?
Sí, 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 exactament. Sí, ell va publicar unes memòries d'unes 25 pàgines, nos vas deixar una còpia allà a l'associació, les vas trobar molt interessant, perquè, bueno, dona tota una quantitat de detalls, d'anècdotes, de nom, de com la finca de Can Urià, que era una finca agrícola, era molt gran, com se va tronsear i per els anys 40 aproximadament, 30-40, sobretot després de la Guerra Civil, pues, se van establir moltes famílies, algunes d'elles venit inclús de l'estranger. Ell parla d'una família que van emigrar a Venezuela i que després van tornar i van comprar un tros de terreny i van fer una masia allà.
De fet, pot ser que la finca la va comprar com una família de Barcelona?
Exactament, la família Rius, que va comprar d'aquella finca. I crec que, per lo que explica el Jacint, és una finca que van invertir un diner per després vendre-la i tenir uns beneficis. Però com aquesta finca era la més gran que hi havia en l'entorn de Sabadell i que estava molt a prop del centre de la ciutat, van trobar molts problemes i moltes dificultats per vendre perquè el preu era elevat. I llavors van nombrar un administrador, que diu jo aquí en l'article, i va tronsear. A partir d'aquí se van establir moltes famílies con l'ànim de treballar l'agricultura, la ganaderia, en fi, una sèrie d'activitats que van... Luego, després d'aquestes masies que se van crear allà, pues, bueno, van anar desapareixent a la mida que la emigració anava crescut i se van vendre per solares que van fer les cases que avui són. Hi ha moltes d'elles, ja s'han reformat i hi ha edificis molt macos allà.
O sigui, si ens poséssim a l'entrada del barri, podem fer allò tan tòpic, no?, de mirar cap a la profunditat i dir això fa 80 anys, tot era camp.
Exactament, tot això era camp. Era un camp agrícola on, bueno, la gent treballava. El centre de tot això era la masia de Can Urià. I sí, sí, tot això era camp. I, bueno, era... I això estava lluny del centre de la ciutat, estava a les afores de Sabadell, estava lluny. Jo recordo quan jo vaig anar allà a Can Oriat, que, bueno, això de Sabadell era una cosa que era com anar-hi a fer una excursió. Jo recordo que la gent, quan passava la via, deia, si era cap a Sabadell, deia, oh, mira, ja estem a Sabadell. I quan era al revés, deia, oh, ara estem a Can Oriat. Era com una mica com una frontera, allò del ferrocarril, bueno, que era el límit que limitava la barriada de Can Oriat, pràcticament com Sabadell. Bueno, després te trobava la Concòrdia, la Creu Alta i això. Sí, sí, era molt... molt maco, molt divertit.
De fet, Pedro, pot ser que inclús el primer aeroclub hagués estat allà?
Sí, és el que explica... Jo ja havia tingut alguna referència, havia dit alguna cosa sobre això, i el Jacint Vidal pues, lo reafirma en aquestes memòries que per sobre de la casa de Pallés pues, hi havia una esplanada i van fer unes algades allí on tenien tres avions. I bueno, això en aquesta època, 1930, pues, s'havia posat molt de moda pues, bueno, tot en l'airase, en los avions que hi havia en aquella època. Va haver un accident molt greu, van morir algunes persones, que jo poso aquí una fotografia que va recollir del diari Sabadell.
Impressiona, perquè és allò, l'avió sí. Girat absolutament del revés, eh?
Totalment del revés, sí, sí, aquesta fotografia, sí, sí. A partir d'aquí es veu que, bueno, no reunia moltes condicions i tal, i després ja se va fer el nou aeroport que ja és ara, amb millor condició, més ample, i aquell va desaparèixer, va totalment, sí, sí, sí.
Ens feies referència a l'any 64, que és quan hi ha una llei que permet crear sí. Aquestes agrupacions de veïns. Clar, fins abans d'això hi havia la paradoxa de que com a propietari sí que et podies agrupar, però com a veí no.
Sí, bueno, el que passa és que això, bueno, hi havia també una mica de flexibilitat, no?, perquè aquí ho explica el Vicent, el Jacint Vidal, que, bueno, ells van crear una associació de propietaris i veïns, deien en les seves memòries. Bueno, hi havia una llei que era molt restrictiva i, bueno, però la gent funcionava. I l'any 47 van fer aquesta associació, que hi havia molts propietaris allà i alguns que altre veïn començava a expandir-se el barri, començava a veure les vivendes de la gent que venia de la emigració. Sí que havia, el que passa és que la llei del 64 reafirma i aclara una mica més tot això. L'associació de veïns com de Can Oriat ja en el 63 ja començava a funcionar i ja van fer els primers estatuts. El que passa que aquesta 64, bueno, l'associació se reafirma en aquesta llei i funciona d'una manera més àmplia, més legal i més de tots. I perquè, bueno, l'any 60, 50 i 60, el barri era l'ostre, era, bueno, no havia res. I la consciència de los veïns deien, coi, això s'ha de fer alguna cosa, s'ha de reivindicar, hem d'anar-hi a l'administració a veure si pot arreglar algunes coses. I a partir d'aquí un grup de veïns pues, van començar a moure pues, el que podien fer.
Què vols dir quan dius no hi havia res?
Bueno, pues no havien, les calles estaven sent asfaltades, no havia cablegueres, no havia llum, no havia aigua corrent, no havia llum corrent. Mira, jo vaig arribar en l'any 59 i una part de Can Oriat ja s'havia instal·lat la llum allà. Suposo que per allà, per l'any 55 o cosa així, havien posat la llum en una part. Però l'altra part no hi havia llum. Bueno, tot era quan s'anava la claretat del sol, si ja era tot fosc, i no havia. Jo recordo que, per exemple, els carrers, en aquella època plovia molt, i a les cases tothom tenien unes botes que es deien catiusques, que eren de goma, que pujaven fins al genoll, per poder caminar per aquells carrers, perquè plovia molt. La pluja era molt, molt habitual, i allò era tremendo, passejar per allà, perquè l'avinguda de Can Oriat, que sí que estava asfaltada, pues bueno, la joventut d'aquella època anava a passejar per allà, però als carrers ja aquello era impossible. I no havia res. Recordo que les cases, per a les clavegueres, lo que havia, bueno, quan se rentava los cacharros de la de casa, los plats i tot això, l'aigua al carrer. I per a defecar se creaven en los patis de les cases un pou que les deien un pou mort, eh? I, bueno, un pou ben, ben profund, i allà, pues, se ponia un vàter i allà pues, se defecava, s'orinava i tot això. Quan això estava ple, havia uns serveis d'uns pallesses que venien i amb una cuba treuien tota la merda que hi havia.
Uau!
I bueno, allà a la casa no se podia estar. I això inclús le servia d'abono en los camps d'aquí de l'entorn, no?
Això sí que era economia circular, eh?
Sí, sí, sí. I això funcionava. I les... Hay que tenir en compte que a Can Urià l'aigua, els pous eren molt freqüents, molt freqüents. En les memòries de Jacint Vidal conta de que la fàbrica de la Lanera va fer unes balses en una de les zones dels terrenys de la Masia i hi havia tres pous que treuia pues no sé si eren 4 o 5 mil litres d'aigua cada dia, i les portava allà per a luego després, bueno, tota la feina que tenia aquella fàbrica de la Lanera allà. Les tenia i, bueno, com hi havia un desnivell molt gran fins que arribava a la fàbrica que estava al costat de la carretera de Castellar, pues bueno, no sé si movia algunes turbines o alguna cosa. És molt curiós.
Déu-n'hi-do. Clar, aquí hem de parlar també de que eren cases que estaven... Bé, fetes d'autoconstrucció, no?
D'autoconstrucció.
El que la gent va poder anar adquirint, sí, 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 i muntant.
Sí, sí, sí. Hi havia gent que, bueno, del poble portaven algun diner i podien comprar un solar, podrien fer-se la casa. Un altres portaven també bastant diner i compraven varios solars i feien cases d'estades, que es deia. Jo vaig viure en una d'elles, i allà eren unes 10 famílies. Era una casa bastant gran i hi havia departaments, i en cada departament aquell vivien una família. I això, hi havia diverses cases d'aquí a Can Urià i en diverses, en les altres barriades també. Era molt freqüent veure's aquelles cases d'estades i què feien. Això era gent que des del poble, pues, bueno, portava alguns diners i podien fer una inversió i podien viure. Tampoc hi havia escoles. Jo vaig viure un detall molt significatiu que per a mi sempre m'ha quedat en el record. Quan vam arribar d'aquí, jo tenia 11 anys, jo vaig arribar en març i jo complia els anys en febrer, i el meu pare m'ha dit, ja t'apunto al col·legi. Hi havia un col·legi molt a prop de la Masia, que havia sigut una quadra de cavalls o de vaques o no sé què, i la van acondicionar per fer col·legi oficial. És clar, allà hi havia 80 nens i nenes, tots en una classe. Allò era terrible. Jo li vaig dir al meu pare, jo no vaig més a aquest col·legi perquè això és l'ostra. I després, bueno, ja proliferaven los mestres particular, que eren gent que més o més tenia un batxiller o que tenia uns coneixements, i en la seva casa, en el menjador, muntaven una escola. I hi havia molt la senyora Mercedes, el senyor Antonio, que també tenia una altra escola. Bueno, hi havia diverses. Jo calculo que hi havia 8 o 10 col·legis. I jo me vaig apuntar a una. Jo vaig anar al senyor Antonio en una zona que es deia Les Oliveres, i jo vaig estar alguns anys allí, i l'home pues, va ensenyar el que va poder fer. Però és que no havia res. El primer col·legi que se va fundar allà a Can Urià era el col·legi Miguel Carreras, que això comença l'any 60 i... 62, 63, va, sí, sí. Però jo ja tenia 14 anys i havia que treballar.
Ja calia posar-se a la feina.
Sí, sí.
Pedro, tu fas dues reivindicacions en aquest moment per aquesta efemèride. Quines són?
Bueno, les dues reivindicacions jo l'he proposat a la Junta per fer algun acte en commemoració en aquesta efemèride. Perquè són coses que jo crec que les noves generacions han de tenir en compte i han de recordar. I l'altre és perquè jo, em sembla que és el 2015, quan va veure aquelles eleccions, la selecció municipal, llavors el Julià Fernández va sortir d'alcalde.
Sí.
Aleshores, ell, per a fer la presentació de la Festa Major, va fer una presentació aquí al Museu d'Història i se va basar en aquella presentació en lo que eren el Sabadell de les Masies. I, ostres, nosaltres estàvem donant voltes per a recuperar una mica el que queda de la Masia de Can Oriat, que és la masia que dona nom al barri. I van fer uns cartells, i van fer una mica de propaganda i tal, i van baixat uns quants de la Junta, més que res del Grup de Cultura, i nosaltres, con nostre cartell, vam anar allà al museu, la presentació, i ho han posat així, i el Juli ens va dir, oh, sí, la Masia de Can Oriat, la tindrem en compte. I van fer, sí, en aquella legislatura van fer algunes coses reivindicatives, van fer alguns actes, van fer un dematí d'actes allí dintre la Masia, que nos van deixar d'entrar i van tal. I, bueno, això ha quedat així paralitzat. I jo le recordo a la Junta de que això no quede en un calaix, en el calaix de l'olvidi, que el que queda de la Masia, sisplau, que se recupere. Perquè jo crec que les masies en Sabadell s'han perdut moltes. Nos queda la Casa Duran i jo no sé si alguna altra mà, Sant Oleguer i tal. Se perdió Can Borgunyó, se perdieron los campos, se perdió... I, bueno, queda la de Can Rull, que hi ha un grup d'una associació que més o menys la manté, però hi ha un tros que està molt malament. I aquesta de Can Oriat, jo crec... Jo reivindico amb tota la meva força de que això s'ha de recuperar i l'Ajuntament ha de fer un pensament i intentar recuperar aquesta masia.
Tot això ens ha arribat gràcies a aquest article que has escrit en el butlletí informatiu dels veïns, que, per cert, aquestes publicacions veïnals també tenen la seva història, perquè... Sí. Tu explicaves també que va haver-hi unes dècades que, segons que es creies aquí, el franquisme deia, a veure, que vinguin el que ho ha escrit i el seu director, que parlarem.
Sí, bueno, jo recordo aquell home, l'Ortiz, que era una mica el director d'aquella revista, va sortir d'aquella idea, inclús con el párroco que havia, que va ajudar molt a crear aquesta revista, i una sèrie de nois que estudiant, van fet aquell grup, un grup majíssim, després se van fer periodistes, i van crear aquesta revista, i aquesta revista era l'òrgano d'oposició al règim, perquè això va ser en el 66, i bueno, se denunciava totes les deficiències, totes les coses que hi havia tant en la barriada de Can Oriat com en altres barriades, com en Sabadell. Hi havia molts articles que, bueno, que trucaven a l'Ortiz, que era el president, i el que escrivia, i diuen, bueno, a veure, i alguna vegada hi havia alguna multa a la revista. Van passar anys difícil i complicat, perquè com no havia llibertat d'expressió ni llibertat de premsa ni res d'això, pues la revista de Can Oriat sofria. Va ser molt important aquella revista. Sortia mensualment, i va ser molt important el paper que va jugar la revista. Tota la gent de l'oposició, dels partits polítics, aprofitaven per escriure articles allà. Després, ja quan l'apertura ja se veia venir, ja aquesta primavera de la democràcia es veia venir, s'aprofitaven per enviar-nos articles i per enviar coses, sí. Però van passar persones molt importants. Entre elles, per allà va passar la que després ha sigut presidenta, que ha acabat, bueno, ha acabat en la càrcel per tot el procés, que va ser presidenta del Parlament de Catalunya, ara no recordo el seu nom.
La Carme Forcadell?
La Carme Forcadell, sí, ara va venir, sí. I alguna altra que ja ha desaparegut. Sí, va ser molt important i va jugar un paper important a nivell de la ciutat, sí, perquè és clar, el diari Sabadell estava en mans del règim en aquella època i allà no podia fer res.
O sigui que la comissaria, i esperaven també que teníssiu el número per veure què havien de pentinar, no?
Sí, que havia de passar, sí, era molt curiós, sí. Sí, quasi cada dos per tres estàvem en comissaria.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Pedro, moltes gràcies per fer aquest exercici de memòria.
Sí.
I esperem que et segueixis animant a explicar-ho, a descobrir-ho, sí, i a venir-nos a explicar. Gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'explicar-ho una mica més.
Transports Urbans de Sabadell ha patrocinat els nostres barris.